Al matí, sigues la veu, no el ressò.
Tu me quieres, pero despacito. Yo por ti cambiaré de ritmo.
A Ràdio Sabadell.
I aquest any al matí estrenem secció, i és que aquests últims mesos, que ens hem fet fart de sentir paraules com pandèmia, assaig clínic, PCR, vacuna o models matemàtics, que ens han deixat clar que la ciència ens pot ajudar a, doncs, a tenir molt més coneixement del nostre entorn i també a millorar la nostra vida. Per això, aquest any ens hem proposat parlar de ciència un cop al mes i ho farem de la mà de la sabadellenca, biòloga i comunicadora científica Marta Vila, amb qui parlarem de ciència quilòmetre zero.
Ciència quilòmetre zero.
Bon dia, Marta, i benvinguda al matí. Bona estrena, com va?
Doncs mira, t'he de dir que estic una miqueta nerviosa, això d'estrenar-me crec que és una mica complicat i més amb la distància, però estic molt il·lusionada i això de tenir una col·laboració amb el matí per parlar de ciència de la Caspa aquí a Sabadell i a la comarca em sembla fantàstic.
Clar, és que nosaltres de seguida que ens vas fer la proposta no em van tenir cap dubte de que necessitàvem doncs incorporar una secció de ciència i ciència doncs explicada de forma també planera i a més és que hem de dir i hem de reivindicar que la nostra ciutat, encara que potser doncs d'entrada no en soni, tenim moltes entitats, molts centres vinculats amb la recerca.
Moltíssim. Mira, si fem una llista ràpida, el primer que ens podria venir al cap potser és el Parc de Recerca que tenim aquí al Taulí, o l'Institut Català de Paleontologia, el Miquel Crusafont. També podem pensar que tenim l'ADENC i l'Observatori Astronòmic, que tots dos estan col·laborant amb centres de recerca, i si algú encara diu, mira, ens falta alguna cosa, és que tenim l'Autònoma aquí al costat. O sigui que no patiu, que durant aquest any no ens quedarem curts.
Doncs vinga, i què és el que ens proposes per començar?
Mira, si us explico una mica com hem pensat la secció i què volem fer, ciència quilòmetre zero, doncs ens hem proposat parlar de la ciència que es fa aquí prop i d'una manera que sigui entenedora per tots els públics. A més, intentarem explicar-vos notícies que siguin curioses o que puguin ser interessants. Per això, cada mes, entrevistarem algun investigador o investigadora que treballi en un centre d'aquí a prop perquè ens expliqui de primera mà en què consisteix la seva feina i quines són les últimes troballes que han fet.
Molt bé.
Jo trobo que no pinta malament, no?
No, jo crec, mira, la Rocío i jo doncs, ja ens has convençut i a més em sembla que fins i tot també portes doncs, algunes notícies no?, científiques que ja s'han publicat aquesta setmana perquè els nostres oients també doncs, tinguin en compte com serà una mica doncs, la dinàmica d'aquesta secció.
Exacte, jo volia posar-vos una miqueta el caramel a la boca, així que, si us sembla, començarem amb la primera.
Vinga.
Només d'entrar hi ha sempre el dinosaure, els ossos d'un gegant, furiós desafiant, entoma els flaixos, i més al fons per ordre cronològic.
La meva intenció no és ben bé parlar-vos de dinosaures, però sí que tirarem molts anys endarrere, perquè és que fa només dos dies l'Institut Català de Paleontologia ens ha estat informant que han trobat 26 dents de dinoteri, que és una espècie que està emparentada amb els elefants que ja està extingida. Per imaginar-nos una miqueta com són els dinoteris, ens hem d'imaginar un elefant, però que és una mica més llarg i que té uns falsos ullals que estan corbats cap endins.
Molt bé.
És a dir, just al revés del que tenen els elefants. Però per mi hi ha dues coses que m'han sorprès moltíssim d'aquesta notícia. La primera és que aquestes dents s'han trobat aquí al costat.
Sí, de fet s'han trobat aquí a la Ronda Oest de Sabadell mentre feien unes obres.
Exactament. Les restes es van trobar perquè des de l'Institut Paleontològic han anat fent una sèrie de controls entre l'any 2008 i 2011. I amb aquests controls han recuperat gairebé 1.200 restes fòssils de vertebrats.
Que es diu aviat, però que no és poc.
Gens ni mica, o sigui, han tingut moltíssima feina. Però si mirem una miqueta més en detall la notícia, la segona cosa que m'ha sorprès és que quan han anat a datar aquestes dents han vist que tenen més de 9 milions d'anys d'antiguitat. I per tant, aquestes són les restes de dinoteri més antigues de tota Europa. Què us sembla? Tenim o no tenim coses interessants per comentar?
Tenim moltíssimes coses per comentar i jo crec que, a més, és necessari. Avui, per exemple, hem parlat molt de la cultura, però la ciència també, doncs jo crec que cal posar-la en valor, que cal fer aquesta difusió i parlar com doncs, ara parlem, no? Amb un llenguatge planer que arribi a tothom.
Exacte, i a més tenint en compte que la ciència és un calaixet més de la cultura, per tant ens estem enriquint en el mateix sentit. Si us sembla, us passo la segona notícia.
Vinga, va.
Cintura me fa ombra, m'esclava rajos i manté besum, fan fora aquesta pau teva. Però
per presentar-vos aquesta segona notícia, he decidit començar amb aquesta cançó preciosa de la cantautora mallorquina Maria Jaume, que he descobert fa molt poquet. És molt, molt xula i acaba de guanyar el Sona Nou, o sigui que jo crec que l'hauríem d'investigar i la recomano des d'aquí a tots els oients. Però sense desviar-me del tema, jo ara us vull parlar de dialectes, ja que els investigadors del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, que és un centre que està situat al campus de la Universitat Autònoma de Bellaterra, han descobert que les marmotes alpines de diferents poblacions es comuniquen en diferents dialectes.
Boníssim.
Boníssim i molt curiós, eh?
Sí, molt, molt.
Mireu, els investigadors, han vist que les marmotes són capaces de distingir els crits de les marmotes amb qui conviuen respecte als crits que fan les marmotes desconegudes. De la mateixa manera que nosaltres, a través dels dialectes, podem reconèixer el parlar de Mallorca, de Lleida, de Girona, de tot arreu, no? D'aquesta manera, quan una marmota sent el crit d'una marmota forastera, corre a amagar-se al seu cau. I els investigadors ens diuen que aprendre a distingir dialectes d'això que podem dir el marmotil ajuda a les marmotes a estalviar energia, perquè només han de sortir corrent per amagar-se al cau en els moments que estiguin en perill i sentin crits de marmotes desconegudes.
Ostres, et diria que amb aquestes notícies la veritat és que la secció promet molt i serà molt, molt curiosa, de veritat, eh?
Bueno, això espero. Jo he intentat posar el llistó molt alt. Però si us he d'acabar de convèncer, us vull dir que un dels objectius que m'he marcat és que aquesta secció de ciència sigui participativa. Per això, cada mes us faré una petita agenda amb plans de ciència que es poden fer aquí al voltant per grans i petits. Mireu, us en faig un tastet, només ens queden 15 dies de setembre, però us he fet una petita selecció.
Vinga, posem la cinta.
Setembre, els dissabtes 19 i 26, a l'Institut Català de Paleontologia teniu dos tallers matinals per conèixer com vivien els dinosaures als Pirineus i per saber més detalls dels tiranosaures. Els dos tallers els faran a 2:15. Bé, no?
Molt bé, jo crec que això també servirà per despertar, no?, futures vocacions entre els més petits, també.
Exacte, exacte.
I que, a més les activitats familiars no comencen ni s'acaben amb els contacontes, no?, o amb segons quins espectacles, sinó també hi ha moltes propostes de ciències, no?, com l'Institut Català de Paleontologia, que sempre impulsa activitats molt diverses adreçades a això, al públic infantil.
Exactament. I pels que tingueu ganes de fer algun pla, però a l'aire lliure, us proposo fer el taller que organitza l'ADENC el proper dissabte, 19 de setembre, al matí, per identificar diferents espècies de fauna i flora que es troben al riu Ripoll per poder conèixer quin és l'estat ecològic del riu. Tant les activitats de l'Institut Paleontològic com les de l'ADENC requereixen inscripció prèvia.
Molt bé, o sigui que molt fàcil, només ens hem de ficar a la pàgina web de les dues entitats i llavors reservar la nostra plaça, no? També ho entenem, perquè per temes de seguretat ara amb la pandèmia han de tenir, suposo que, un aforament limitat, però és una bona també proposta, no?, de conèixer el nostre rodal i el nostre riu Ripoll. Per cert, que com abans també feies aquesta crida a la participació de tots els oients, nosaltres recordem el telèfon on ens poden enviar les seves peticions.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
I també hem de dir que si ens ha donat temps a apuntar-vos tots els detalls d'aquestes activitats que ens comentava i compartia la Marta, no patiu, perquè les anirem penjant al Twitter de Ràdio Sabadell i també a la nostra pàgina web. Allà posarem tots els enllaços i també el podcast d'aquesta secció.
Exacte. I bé, abans d'acabar, us volia dir que amb la idea aquesta de poder treure suc, no?, i d'aprofitar les xarxes, de saber una miqueta quina és la vostra opinió, que ens pugueu explicar quins són els vostres dubtes, cada mes us presentarem uns dies abans de la secció el tema del que parlarem. D'aquesta manera ens podeu fer arribar les vostres preguntes, inquietuds, una mica el que us ressoni del tema que nosaltres volem parlar.
Doncs això, que estiguin atents, no?, a les nostres xarxes socials de la ràdio per estar informats de tot. Marta, ha estat un plaer, un petit tast el que hem fet avui. Ens veiem el dia 25.
I tant, amb moltes ganes.
Una abraçada, bon cap de setmana.
Adéu, adéu.
Al matí, amb Raquel García.